Molt bé, avui començam aquesta edició de la persiana xerrant del grup GE Business Club. Està format per més d'un centenar d'empresaris de Palma i és un dels grups més nombrosos de networking a les Balears. Està liderat per l'empresari Rafael Company, que avui mos acompanya. Com anem?
Bones tardes.
Bones tardes. I en el seu primer 6 mesos de funcionament va aconseguir facturar més de 750.000 euros mitjançant intercanvis de treball, recomanacions i sinergies en els seus projectes. Com neix tot això, senyor Company?
Bé, neix per les circumstàncies. Estem en un moment amb una conjuntura econòmica molt difícil i fa falta obrir noves vies comercials. Llavors és un club de negocis, és realment una via comercial, és una forma de fer feina d'una forma corporativista, i això genera aquest negoci que tots cerquem. L'inici d'això va ser precisament aquesta crisi i et cercar resposta a aquesta necessitat que tenim tots, i és de que les nostres empreses arribin a final de mes i fins i tot puguem tenir beneficis, cosa avui en dia molt complicada.
Parlàvem d'aquesta xifra que impressiona bastant, no? 750.000 euros només, entre cometes i totes les cometes, sí, possibles, però intercanvi de treball, recomanacions...
No, realment no és una xifra important. Jo que confio en que se pot multiplicar per 10 i per 20 aquesta, carà, xifra. Estem només en els inicis. És un tema que aquí a Mallorca no se coneixia. En canvi, sí, hi havia uns estrangers, uns empresaris estrangers residents que ja tenen els seus clubs de negocis. N'hi havia un d'una revista anglesa que se diu ABC. Després també n'hi ha un d'uns alemans que se diuen Business de Baleares. Però el grup mallorquí, com el nostre, no n'hi havia. Espanyol, mallorquí, no n'hi havia cap. Uh-huh. Això és una fórmula de treballar que se denomina networking, que és comú a molt de països del món. A Alemanya és molt comú fer feina en networking, als Estats Units, Austràlia. I aquí, els mallorquins són bastant individualistes i en aquest moment veuen la necessitat de que la seva forma de fer feina ha de canviar i ha de ser més corporativista, ha de fer feina més en grupo, ha de donar per rebre, i és una filosofia de feina un poquet distinta a la que fins ara els empresaris mallorquins estàvem acostumats.
Uh-huh. I què troben aquests empresaris en el club?
Bueno, en principi, satisfacció, perquè molts d'ells estan fent ja unes facturacions que no haguessin fet si no haguessin estat dins del grup. Això fa que altres empresaris que no coneixien se relacionin. Cada mes tenim una trobada de feina on començam de les 12 i acabam a les 5, les 6 de l'hora baixa. Normalment ho fèiem en això, ho fèiem sota el Barcelona Pueblo Park. Ara tenim un event a Valparaíso. No és una qüestió elitista, és una qüestió de feina, d'empreses, de relacions. Dins el nostre club de negoci només hi pot haver una empresa de cada que ofereix un producte específic que correspon a la demanda d'un client. I n'hi haurà tants com demandes de clients hi pugui haver. En aquest moment són 110 ja les empreses que hi ha, no hi ha més que no vagi entrant gent. També som un poquet exigent, no m'ho serveix qualsevol empresa. Han d'entrar per recomanacions, han de complir, si no són complidors i no s'involucren, se queden al marge del grup, o inclús si no compleixen en el que han de complir, els donen de baixa. I el que cerquem és que hi hagi un bon ambient empresarial i que, a diferència d'una associació, hi ha un lligam molt més fort entre els membres, ja que regularment mos veiem, mos reunim, clar, i això fa que se generi aquest negoci que tots cerquem.
Uh-huh. En el final, continua sobrevolant tot això, aquesta paraula tan... la confiança, no? Una paraula que la sentim molt i que realment segurament serà el que ens farà sortir de tot això.
Oh. Sí, jo crec que és això, que hem de tenir confiança amb els altres, sobretot jo més que confiança diria que això després ja és una altra cosa que en podríem parlar, de les institucions i dels mitjans que posen perquè aquest desenvolupament de les empreses se produeixi d'una forma fàcil i amb possibilitats. Uh-huh. Però jo crec que sobretot hi ha d'haver confiança, però en sos companys que formen part i que són membres del Business Club, i aquesta confiança s'ha de transmetre en professionalitat, en serietat, en complir, en fer aquella feina ben feta i sobretot preu qualitat. Avui en dia triomfa el low cost. Això vol dir que no hi ha cap feina que sigui barata o sigui cara, que no s'ajusti, que no sigui un preu molt ajustat, i sobretot insisteix en que més que mai avui les feines s'han de fer molt ben fetes si un vol sortir d'aquesta crisi i vol que la seva empresa sigui exitosa.
aquest club idò és una resposta en el moment que vivim?
Sí, realment sí, perquè jo estic convençut de que si hagués iniciat aquest club de negocis fa 5 anys o 10 anys, quan les coses anaven molt bé, crec que no haguessin estat molts els que s'haguessin apuntat. Per què? Perquè les seves empreses funcionaven, perquè tenien molta ocupació, en aquest moment cerquen vies de negoci, i realment el Gran Empresa Business Club és una via comercial per aconseguir més clients i perquè l'empresa pugui tenir aquesta xifra de negoci que necessita per poder arribar a final de mes.
Mm-hmm. Realment la cultura dels clubs de negocis... És importada dels Estats Units, d'aquesta visió, no?, de club, d'unió, per fer força davant els negocis?
Bé, jo crec que sí, no sé exactament d'on ve, però evidentment els americans, els Estats Units, són exemples aquí en quant a fórmules per crear agrupacions empresarials. Per exemple, aquí hi ha un grup que té filosofia americana, que se diu BNI, uh-huh. que no diré jo sectarisme, se pot mal entendre, se pot dir sectarisme negatiu i positiu, però jo crec que ells, els BNI, altres fórmules empresarials americanes, són d'un sectarisme positiu. Vull dir amb això que està tot molt ben estructurat, els membres se comporten, diré com una secta també, se comporten d'una forma molt lligada, amb una col·laboració, primer és el club i primer són els membres d'aquest club de negocis per davant de tot. No sé, tot està molt, molt llistat, molt controlat, molt estructurat. I això funciona, això funciona. El que passa és que els membres han de creure i han d'actuar d'acord a un patró que de networking que realment funciona.
Clar, és que sembla que quan un sent parlar d'exigència, de que un ha de ser exigent, està, i deieu-vos, no?, que no ha de ser elitista, però clar, se fa, és a dir, en el final el que se cerca sí que ve ser una elit ben entesa, no?
Sí.
Una elit d'excel·lència professional, no?
Sí. Jo crec que realment en aquests moments només triomfaran aquestes empreses que estiguin dins aquesta elit i dins aquesta excel·lència professional. Els que no estiguin no tiraran endavant. I a més li han d'afegir que han de ser competitius, perquè pot fer la feina molt bé, pot ser el millor del món, però si els teus preus no són de mercat, tampoc aconseguiran medrar. Si bé fa aquests anys que tot anava bé, qualsevol preu i qualsevol oferta tenia una rentabilitat empresarial. Ara no, ara s'han de fer les coses molt ben fetes i amb una filosofia de feina completament diferent.
Uh-huh. Estem encara per darrere altres regions, altres països, altres continents, en aquest sentit, és a dir, en aquest fer feina pentura d'una manera més pausada, més laxa, i a lo millor altres països tenen les economies molt més fortes precisament per això, no? Perquè i penturen han d'aprendre un poc.
Sí, no, si posem l'exemple d'Alemanya, que tots sabem que un cigarro no el pots encendre a l'hora de feina, el teu minut és un minut de feina que el deus a l'empresa, no és teu, no pot perdre un minut que fan una cridada personal. És a dir, diuen que fan feina menys hores que nosaltres, però són més productius, però clar, són molt més exigents que nosaltres a les empreses i molt més disciplinats, i també hi ha una estima a la feina. Crec que aquests darrers anys no s'ha dignificat el que és fer feina, el que és tenir una empresa. Crec que inclús per part de les institucions i de nostres polítics en tot el ventall de colors i de ideologies no han fet realment costat el que és el sector empresarial. Inclús hem de dir que per determinades persones dins aquest àmbit polític a xerrar d'empresaris és com una cosa pudenta, quan realment tot vivim de les empreses. I el que sí voldria és destacar i dignificar a tots els empresaris en general. Vull dir, avui, que un empresari guanyi molt, molt de dolent, no mos ha de preocupar, mos ha d'alegrar moltíssim. I per què dic això? Perquè els qui més guanya són els ciutadans, són les institucions, són les administracions. Quan un empresari és exitós, més de la meitat, per no dir 70 o 80% de lo que produeix o de lo que guanya, no el guanya ell, el guanya l'Estat. Només en SIVA ja tenim un 21%, més un 30% del benefici final d'any, més tots els imposts indirectes. Realment els empresaris al final, si feien números de final d'any, diran jo per qui faig feina, per jo, o per l'estat, o per l'administració. És a dir, per qui faig feina jo? Llavors, han de, tots, jo crec que la ciutadania, administració, polítics, han de canviar, i han de realment, totes aquelles iniciatives empresarials que hi hagi, se'ls han de fer costat, i s'ha de mentalitzar la gent que realment la riquesa del país la duen les empreses, els empresaris, i que empresari no és aquell que té un gran Mercedes i que fuma puros, que és la imatge que té i que a més és un explotador. No, empresaris són tots, des d'aquest petit autònom, des d'aquella empresa que té dos o tres treballadors, que són la majoria del país, els qui paguen més imposts i els qui realment generen riquesa.
Aquesta imatge de TVO, no? D'una reunió amb una gran taula i tothom amb capell de copa i fumant puros que m'ho han de llevar un pot de davant, no? Nosaltres parlàvem en el principi d'aquest programa, heu sentit xerrar de llum, d'intentar trobar llum dins tot aquest panorama tan nigulat econòmicament, també. Entén de crisi, se pot parlar de negoci?
Ara diuen els entesos que en temps de crisi és quan se fan, quan hi ha empreses que fan el negoci de la seva vida. Hi ha hagut grans empresaris que en moment de crisi, en Marc mateix, en moment de guerra i de crisi, va fer una gran fortuna. Evidentment són coses excepcionals i gent excepcional, però és cert que en crisi hi ha oportunitat de negoci importants.
Precisament parlàveu de grans empresaris o de grans persones emprenedores en gran trajectòria. El proper dia 15 de febrer, Álvaro Middelmann rebrà el Premi Directiu de l'Any, precisament per part dels membres del seu club. Per què Álvaro Middelmann?
Bé, primer de tot ha estat una proposta que s'ha fet dins el Consell Assessor. El Gran Empresa Business Club tenim un Consell Assessor. Varen considerar que ja per la dimensió de club de negocis podrien començar a valorar aquells directius i aquells empresaris que se mereixen un reconeixement. Álvaro Middelmann, jo crec que la riquesa que ha duit a aquesta illa és incontable, és molt, molt important. Tots sabem que el cap d'Air Berlin se va dur aquí a Palma gràcies a la iniciativa d'aquest senyor, d'Álvaro Middelmann. A més, ell ha estat involucrat en la majoria d'associacions en defensa i en promoció del turisme a Balears i a Mallorca en concret, també. I clar, jo crec que un directiu d'aquesta categoria i d'aquesta casta mereix un reconeixement públic per part dels empresaris, i per això aquesta iniciativa. Jo crec que en Middelmann, que ja està quasi jubilat, però jo crec que és un d'aquests directius que no se jubilarà mai, perquè sempre estarà
donant.
Sí. És sense cap dubte mereixedor d'aquest premi i de molt més.
Heu pensat en tota sa carrera, o és per qualque esdeveniment en concret, per qualque cosa?
No, nosaltres, jo crec que més que res és perquè en aquest moment té una prejubilació, si bé encara està col·laborant com a assessor a Air Berlin, i crec que era just en aquest moment i no quan les persones han mort, sobretot si estan presents i en vida quan se'ls ha de premiar.
Clar.
I bueno, mos ha sortit l'oportunitat de fer-ho i ell ho ha acceptat encantat, i divendres a Valparaíso li farem entrega d'aquest reconegut homenatge i premi.
Ben merescut, no? Parlar d'empresa, parlar de negoci, les Illes Balears, és parlar en gran termes de turisme?
Bueno, jo crec que si viatjant per el món i tornem a Mallorca, veiem que Mallorca, a pesar de tot, tenim una qualitat de vida i una illa preciosa, i a pesar de moltes coses que s'han fet molt malament, tenim, quan viatges i tornes a Mallorca, aprecies més el que tens. I som el que som, i tenim la sanitat que tenim, i tenim tot el benestar que tenim gràcies al turisme, no hi ha cap dubte. Tot el que més que s'ha creat ha estat entorn al turisme. És bé que tenim altres fonts d'ingressos, però percentualment, enfront de lo que suposa el turisme per la nostra illa, tot l'altre és pràcticament insignificant. Jo el que m'indigna, i des d'aquí vull recordar això, i és que la sanitat, l'educació, tot el que tenim ho hem d'agrair al turisme, perquè és la nostra font d'ingressos primordial. I el que no s'explica és que el pressupost de sanitat sigui de 1.000 i pico de milions, el d'educació de 800 milions, i que per educació tinguem un pressupost per enguany que potser són en torn de 20 milions d'euros reals per promocionar la nostra illa. Jo crec que però no és una cosa d'enguany, és una cosa ja de fa molt d'anys. Jo crec que ens estem equivocant, que el turisme té el valor que té i ho hem de valorar en la seva justa mida, i per tant crec que si no invertim en turisme, crec que si no invertim en fer una bona promoció de la nostra illa, poden quedar relegats a posicions menys decoroses i perdre competitivitat enfront d'altres destins turístics, que això ja està turístics, que això ja està succeint. És a dir, jo crec que no han de perdre aquest lideratge que han tingut en el Mediterrani i Europa, i han d'invertir per poder mantenir aquest estatus social, aquest benestar que ens ha donat aquesta clientela que cada any ens visita.
Uh-huh. I penseu que aquestes inversions han de provenir de les institucions o que la iniciativa privada també té un paper important amb això?
Sense cap dubte, la iniciativa privada dins això té molt que dir i molt que opinar, però jo crec que els professionals se'ls ha d'escoltar i les empreses que estan en el sector, les institucions han de comptar amb elles, però és cert que tenim una pressió fiscal desbordada i el feedback que rep el turisme per promoció o per donar-lo a conèixer més aquesta oferta que tenim a la nostra illa, jo considero que és insuficient, perquè ja dic, Mallorca viu d'això i li han de donar i han d'equilibrar bé aquestes despeses cap a un sector que és la nostra forma de vida.
Uh-huh. Per qui s'incorpora ara mateix, estan parlant amb Rafael Company, ell és avui ve com a líder representant de gran empresa Business Club, d'aquest GE Business Club que presentàvem en el principi. Volen parlar d'una iniciativa empresarial, d'una expedició a Rússia. M'agradaria que en parléssim just ara, però escoltarem un parell d'anuncis, que això a la ràdio estem obligats.
Faltaria més.
Però llavors continuem.
La persiana.
IB3 Ràdio. A internet www.ib3radio.com. Tu crucero para primavera o verano en halconviajes.com y Viajes Ecuador. Descuentos de hasta el 60%. Los niños viajan gratis y te regalamos un seguro de cancelación. Haz tu reserva por solo 60 euros por persona. Si el precio baja, te lo igualamos. En halconviajes.com y Viajes Ecuador. Especialistas en cruceros.
El Faristol entre tu y yo es un programa de entrevistas. Ara bé, t'assegur que els entrevistats mai de la vida s'esperaran segons quines preguntes.
El Faristol entre tu i jo. Les entrevistes més personals de Miquel Àngel Ariza. A IB3 Ràdio, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
De dilluns a divendres, de 3 a 4 del capvespre...
Con la qual, sa culpa és de l'anterior govern.
Gabinet de Crisi.
Sa culpa és de l'anterior govern.
La trituradora de l'actualitat.
Sa culpa és de l'anterior govern.
Divendres Ràdio.
Sa culpa és de l'anterior govern. Com? Ai no, que van de jo, William Franco.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Crec que vos heu deixat tot que està pel sol, eh?
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
Idò, continuem aquí a La Persiana ben oberta, esperant que entrin qualque raig de llum, i així ho estem aconseguint amb parlant amb Rafael Company, que ara se troba aquí en nosaltres, les havíem promès que parlaríem d'una qüestió bastant interessant. A final de 2012 el grup va participar en una expedició empresarial a Rússia per concretar nou filons de negoci amb els empresaris d'aquell país. Conti-nos com va anar aquesta trobada.
Bé, Rússia és un país molt, molt peculiar, és un país que tot sabem ha sortit de encara està en una espècie de transició de comunisme i capitalisme, però curiosament som més... com més classistes que nosaltres, és a dir, el qui té dos béns se diferencia molt dels qui no en té i a més d'una forma bastant ostentosa, sí, ostentosa i en caràcter, no? És a dir, que nosaltres aquí, a pesar de que som capitalistes de fa molt més any que ell, nosaltres les diferències socials i aquesta ostentació és molt inferior a la que hi ha a Rússia, a Moscou, per exemple. I d'ahir vam anar, tots sabem que a Rússia hi ha una part... bueno, les empreses d'allà n'hi ha moltes que manegen un capital important, hi ha gent que té molt de dobbers, i que és un turisme que ara està pues, creixent d'una forma considerable a la nostra illa. Bé, sense anar més enfora, l'any passat vam tenir un increment d'un 70% de turistes russos a Mallorca i per ell que aquesta cifra anirà en augment. Hi ha molta gent, com dèiem, que té un capital important en aquest país i volen comprar residències fora del seu país. I pensant que Mallorca per ells és un lloc adequat, de fet ja són molts, ja són uns quants russos que han invertit i han comprat propietats a Mallorca, i clar, i nosaltres el que necessitem les empreses d'aquí, el que necessita la nostra comunitat és que vengui del verd de fora, que hi hagi inversions. Llavors vam participar a una fira internacional immobiliària a Moscou i bueno, vàrem fer un parell de contactes i estàvem intentant tancar relacions comercials amb empresaris russos d'un cert nivell. Evidentment, no és una qüestió fàcil, hi ha molta feina que fer, això no serà d'un dia per l'altre. Ara, el mes de març, mos hi tornem cap allà, mos anem cap allà una altra vegada. Tenim un parell de cites amb gent bastant destacada de polítics i d'empresaris d'allà i confiant dur inversions cap aquí, que sigui per comprar hotels, per comprar cases, per comprar propietat, per comprar negocis. És a dir, estem es dur del bes cap a la nostra illa i que gastin, que és el que volen tots.
Que aquest del bes que surten també entrin per cal que costen, no? Imagina que, clar, per això estàs club, generar negoci, dèiem, augmentar la cartera de clients, intercanviar experiències... Clar, imagina que has fet de pertany a un club, permet que si un va a Rússia, idea d'un, però que molts altres per aventura també poden oferir seus serveis en aquest altre client, i això deu generar...
Sí,
és així com
exacte,
funciona.
Mira, si ara, per exemple, tenim un inversor rus que diu, bé, construïm un hotel o comprem una cadena d'hotels... Què passa? Que automàticament no només és l'operació que pugui fer l'empresa tal, el senyor tal, amb aquest inversor rus. És que darrere d'això hi ve feina per tots, per fuster, per piquepedrer, per mestre d'obres, per l'arquitecte. És a dir, que el ventall de possibilitats de feina que ens donarà una inversió dins la nostra illa és enorme i el que necessitem és crear lloc de feina, és que se generi negoci i que evidentment aconseguir crear lloc de feina que és una prioritat.
Parlàvem abans d'aquesta imatge de TV o de reunions de feina dins sales molt grosses amb molt de fum, puros i res més lluny de la realitat, no? Crec de fet que el vostre club precisament moltes de les trobades se duen a terme precisament a fora, no? Mentre se practiquen altres activitats que permeten que un estigui un poc més distès i...
Sí, mira, dins el nostre club no és elitista, el que sí intentem que sigui elitista el millor en el sentit de la professionalitat de la gent. Nosaltres tenim des d'un simple fisioterapeuta que ens pot ser més útil que qualsevol dels altres en un moment determinat, que és un senyor autònom que ens donarà els seus servicis, fins a empreses com Elenor, que és una multinacional espanyola, que aquí a Balears són més de 100 empleats, Aralmo, que és una empresa de recollida de reciclatge bastant, bastant grossa, que té molt d'empleats. És a dir, nosaltres realment, qualsevol empresa que ofereixi un servici que hi ha una demanda, sempre que ho faci bé, sempre que sigui seriós, pot estar dins el club. Però anant a lo que és també a les relacions personals del grup, el que cercam és que hi hagi una bona empatia, és que la gent se connecti, se conegui bé perquè això farà que les coses s'aduguin millor. Per tant, nosaltres organitzem activitats lúdiques. Ara, per exemple, vàrem fer una sortida d'esquí, no se va apuntar tothom, low cost, no era una sortida cara, era un hotel de 3 estrelles a Arinsal que estava molt bé, vàrem estar 3-4 dies, i curiosament he de dir que a Andorra, és curiós, però tots els indicadors ja estan en rus. A quasi tots els hotels te trobes russos. És a dir, que si ja Andorra se troba amb aquest número de visitants russos, evidentment a Mallorca també poden venir. I anant a lo que xerraven del tema lúdic, lo que cercam també dins el Gran Empresa Business Club és generar activitat d'oci, d'entreteniment. Per exemple, tenim una excursió per muntanya amb una bona berenada ara d'aquest dissabte a l'Aró, i això el seu cost serà desberenar, no? Clar. Llavors organitzàvem uns clínics de golf i unes sortides d'escant de golf que darrere la farem a Marriott Sonantem. I res, 25 euros més IVA a
és
jugar.
Que són coses que per tota la gent ho senti, carai, van a jugar a golf. Però és que hi ha ofertes per tots els preus, per totes les butxaques, i fins i tot se cerca la més assequible, no?
Exactament. I el clínic, pues, els nostres membres van pagar 15 euros més IVA per rebre dues hores de golf amb palos, bolles i un professor que és mestre nacional. Ben que dir, després també vam organitzar un torneig de pàdel, que és pàdel, el juga quasi tothom. És a dir, que no només hem de fer feina, sinó que també intentem crear aquestes activitats entre els membres que fem un poquet d'exercici i que també tinguem una relació un poquet més de tu a tu i més suelta, com li diríem?
Sí, més distès, no?
Més distès, exacte.
Jo, clar, és un tòpic, no? Però diuen que a Mallorca les coses s'arreglen dins la cuina. Mm. Realment teniu aquesta sensació? Vull dir que quan és hora de fer feina, un fa feina, però llavors quan surts a fora per aventures allà on t'amolles més, allà on comptes pot ser secrets de la teva empresa que a l'altre li poden ser molt d'utilitat.
Mira, curiosament, si aquesta contraria el que fèiem en sessió de networking, que fèiem una sessió de networking actiu, que nosaltres li deim també és boca a boca, però curiosament, a l'hora del cafè i a l'hora del dinar, és a lo millor aquest moment que comentes, que la gent empatitza, que la gent se relaciona més, i on realment és aquí on se xerra de coses que des que llavors poden que va fent un bon negoci.
A lo millor un quan fa la reunió de feina va amb aquella armadura, no? De bé, som un home d'empresa, i llavors quan te relaxes per aventures això, no? Se fomenten més les sinergies.
I llavors també aquí diu una cosa, que aquest contacte personal és el que crea que després aquesta confiança. I simplement pel fet de que amb una persona te dus bé, ja te genera la possibilitat de fer més coses amb ell, no?
Mos deu aquest networking actiu, aquestes jornades, conta'm molt més de cap.
Sí, mos passava el següent, i és que cada trobada que teníem, cada event, la gent se veia amb un munt de gent, però no aconseguíem que interrelacionassin tots, perquè eren molts, i llavors es varen haver de cercar una fórmula perquè tothom se relacioni. Llavors es varen crear networking actiu, i és que tots se seuen un davant l'altre, dues fileres i s'asseuen un davant l'altre i tenen un minut per dir qui són, el que venen i el que necessiten, i després, llavors que envien les tornes els de davant fa el mateix, i cada dos minuts n'hi ha un que acorda tot una fila acorda puesto i en ve un altre, de tal manera que en dues hores pràcticament has vist a tots els membres, els has coneguts a tots.
Estàs obligat pràcticament a contactar amb tothom.
I s'ha romput el gel. Perquè d'altra manera n'hi havia molts que són un poc tímids o que per un tema d'orgull a vegades entren i els fa com a... Sobretot el mallorquí, a diferència del català, que és més obert en aquest sentit empresarial, no tots som més reservats, sí. I mos costa més dir què fem, qui som i tal. Som com a més tímids des del punt de vista empresarial. I llavors amb aquesta fórmula tots tenen la possibilitat, sense voler i d'una manera molt, molt simple, de donar a conèixer el que realment fan i el que ofereixen.
I tot això en només mig any.
Sí.
No sé quin balanç en feis d'aquest temps.
Jo el que crec que el balanç és molt positiu, sobretot tenint en compte l'esperit poc corporativista i poc de grup que té l'empresari mallorquí. Però bé, de moment veig que a poc a poc la gent va canviant la seva mentalitat, veuen que el grup és un canal comercial potent, que la seva aportació i la seva col·laboració i la seva implicació genera negoci, i estem en una situació que crec que durarà resultats durant aquests resultats, i de cara a un futur, si la cosa no canvia, per ahí que anem per molt bon camí.
Jo us volia fer una pregunta. Una bona empresa, per anar bé, ha de tenir bons directius?
És bàsic. I han d'estar ben formats. Avui no val allò de que un empresari és molt bo només en el seu ofici. Un empresari ha de ser molt bon seu personal, molt bon seu promoció de l'empresa. És a dir, un empresari o un directiu no només han de ser especialistes en el producte o el servici que donen, sinó que ser empresari i ser directiu és molt més que tot això. Jo el que trobo a faltar a la nostra educació és que els al·lots surten de l'escola sense tenir un coneixement de lo que és real una empresa. I han d'aprendre les coses a base de treballar i de caure. I jo crec que a les escoles s'hauria d'haver un coneixement empresarial que no tenim. I bé,
és curiós, no?, perquè no sou el primer, aquest poc temps que duim a la persiana, hem fet un parell d'entrevistes i no sou el primer que treus punt en aquest fet, no? Fa falta pintura més formació, que els joves surtin amb una idea més clara de lo que és una empresa, de lo que hauran de fer, perquè és lo que hi ha a l'ordre del dia, no? Rafael Company, dèiem, de Gran Empresa Business Club, mos heu presentat aquesta iniciativa. Mos agradarà que sempre que hi hagi coses interessants, que són moltes les que feis, torneu i mos ho conteu, i per això un poc amb aquest concepte dels empresaris que avui per avui han de ser un poc herois, anem amb una cançó de David Bowie que precisament parla d'això. És un poc més fàcil així, no?
Sí, això és cert, que quan abans que es digital tingués la qualitat que té ara, evidentment aixecar un curtmetratge devia ser molt més difícil, perquè ja sí que costava molt de pes, no?, rodant cine, encara que tothom col·laborés i tothom fes una inversió de temps i de talent, el material era el material, no?, i les càmeres i la pel·lícula i tot, això sí que costava de pes, sí o sí. I ara, com que és digital, té pràcticament una qualitat comparable, bé, ho poso entre cometes, però bueno, tampoc sóc la meva experta del món per dir-ho, però sí, en el cine...
Molt bona qualitat, com a mínim.
Sí, llavors sí que un pot centrar-se més en coses, o sigui, posant aquest talent suples lo que abans pues, te donava la pel·lícula, però tenint aquest director de foto que us he dit abans, Agustí Torres, pues la veritat és que, vamos, tenim un resultat meravellós, i de fet hi ha pel·lícules avui en dia, pel·lícules americanes, si vols, que també se roden en digital, no?, i fins i tot en càmeres com i amb equip o com és que nosaltres empleem. Avui dia la cosa és veure com tu has dit que s'ha democratitzat un món, sí.
I per fi, Marga, ara queden pocs minuts, però per fi ho pot presentar a Mallorca. Això
sí.
Serà demà dimecres.
Demà dimecres a les 8 a Cine Ciutat, llavors hi havia Cine Renoir, l'escorxador. Sí, demà ho presentam. Encara aquí només s'havia vist a Mallorca a Sar Jove. A Madrid sí que ho varen presentar un cine durant un festival de Madrid, i aquí encara no ho havia pogut veure al públic, així que demà és el dia, si us fa ganes.
Molt bé. I de Marga, si t'apareix, acabam amb la banda sonora també d'aquest curtmetratge, que també és d'una gent d'aquí, de Marci Pamman, i són Hypnotized, aquesta cançó. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
L'escoltam i després escoltarem un parell d'anuncis i ja venen els informatius i nosaltres amb més continguts.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
IB3 Ràdio, en digital, al canal 65 de la TDT. Alcombiajes.com y Balearia te llevan a Ibiza y a Menorca. Palma, Ibiza, Palma, Alcudia, Ciudadela, Alcudia. Precio una persona residente más coche, ida y vuelta, 100 euros todo incluido. Para viajar hasta el 31 de mayo y solo si reservas antes del 28 de febrero. Información y reservas en las oficinas de Alcombiajes.com y Viajes Ecuador.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.